Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell serà la capital de la cultura catalana el 2024. Avui s'ha confirmat que el jurat accepta la candidatura sabadellenca, l'única que finalment concorria en aquesta cursa. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura que aquesta acceptació suposa reconèixer la ciutat com a creadora de cultura.
És un missatge molt clar, també, que Sabadell estima la cultura, que valora la cultura com un element que ens dona ànima. Me n'heu sentit parlar de diferents ocasions quan he tingut l'oportunitat, i també, òbviament, que ens defineix com a éssers humans. I, per tant, la cultura és allò que ens fa plural i allò que ens cohesiona. I des d'aquí també he tingut altres oportunitats, ja quan hem fet amb el Carles presentacions de tema de cultura. Doncs la cultura sempre ha estat segura, continua sent segura.
Un cop s'ha fet oficial la candidatura, institucions i entitats s'hauran de posar a treballar per dotar-la ara de contingut.
L'anomenada Milla d'Or de Sabadell, que va entre la plaça de l'Àngel i la Rambla amb carrer Alemanya, no ha patit de forma notable els efectes de la crisi derivada de la pandèmia.
En aquest any només han perdut 3 comerços, si és que es té en compte que han tancat negocis però que s'han obert d'altres. És la conclusió d'un estudi de l'empresa Solucions Geogràfiques, que també admet que, amb més restriccions, les xifres podrien variar.
El col·lectiu Ronda augura més facilitats per les següents denúncies contra Uralita després de la sentència del Tribunal Suprem.
Una sentència que crea jurisprudència sobre el dret d'indemnització dels veïns, a més de treballadors i familiars d'aquests, i a les persones amb plaques pleurals. Un efecte de l'amiant no reconegut com a malaltia. Malgrat tot, des del col·lectiu admeten que els processos són molt llargs.
I en esports, el Sabadell no podrà comptar amb Álvaro Vázquez en el partit d'aquest dissabte contra l'Sporting.
El club arlequinat es nega a pagar la compensació que permetria al nou jugador enfrontar-se a l'equip al qual ve cedit. Ara, el principal dubte és amb qui comptarà Antoni Dalgó per assumir el rol d'atacant.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero, a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant paulatinament a la nostra ciutat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat augmentarà fins a quedar el cel mig o molt ennuvolat per l'arribada de núvols mitjans i pel creixement de nuvolades al quadrant nord-est i al litoral central. En aquest sector s'espera precipitació en forma de ruixat més intensa de cara a la nit i amb una cota que voltarà als 800 metres. Malgrat tot, en moment de xàfec podrà baixar localment fins als 400 metres. No es descarta que a més vagin acompanyats de tempesta i neu granulada. Demà divendres serà quan la massa d'aire freda i la pertorbació afectarà directament a Catalunya i s'espera precipitació a bona part del país a partir de migdia. Feble en general i localment moderada, sobretot al Pirineu. La cota baixarà dels 800 metres als 600 metres i fins i tot serà localment més baixa. Al Pirineu serà en forma de neu a totes les cotes i s'acumularan quantitats que localment superaran els 20 centímetres a partir de 2.000 metres a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà. Per tant, s'espera una situació poc freqüent per trobar-nos a les portes de la primavera. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30 hi ha 1,5 km de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud i 2 km a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. A Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt trobem trams d'aturades des de Diagonal fins a Meridiana, també en els dos sentits. Sabadell serà la capital de la cultura catalana el 2024. Aquest matí s'ha oficialitzat la candidatura amb la nominació després del veredicte positiu del jurat, que ha valorat de forma positiva el dossier presentat. Ara comencen 3 anys de col·laboració entre les entitats, l'Ajuntament i els actors de la cultura per desenvolupar la idea de la fàbrica de cultura que planteja el projecte.
Des del Consistori veuen aquesta nominació com una oportunitat per augmentar el pes de la cultura i la creació a la ciutat, un sector que, si bé és cert, compta amb prou equipaments, té un gran potencial. Per això, des del govern han volgut reconèixer la proposta de la líder de Junts, Lourdes Ciuró, que va ser qui ho va portar a ple. Així de contenta es mostrava aquesta tarda en roda de premsa després del veredicte.
Tenim el convenciment, i ho deia l'alcaldessa, que la capital de la cultura catalana, sens dubte, serà una enorme oportunitat per tot el teixit cultural de la nostra ciutat. Pel teixit cultural, però també per tota la ciutat. per tots els altres, diguéssim, àmbits i sectors de la ciutat, perquè això, sens dubte, serà font de vitalitat, serà font de dinamisme, serà font de generació de riquesa, per tant, de generació d'oportunitats, i posarà la nostra ciutat al capdavant durant l'any 24.
Tot i que encara falta molt per concretar, l'alcaldessa Marta Farrés ha avançat que el projecte podria costar al voltant de 500.000 d'euros i la voluntat és que sigui cofinançat pel sector públic i el privat. Farrés ha volgut agrair la feina feta fins ara a l'equip de cultura i ha destacat que pot ser també una gran ocasió.
Ha de ser un no revulsiu per mantenir la il·lusió, per mantenir les ganes de treballar plegats, de sumar talents i, per tant, per revifar. I quina imatge més bonica i més poètica que poder revifar des de l'àmbit cultural. Jo crec que aquest, doncs, òbviament, també és un missatge polític amb molta, molta força. Per tant, com us deia, rebem aquesta designació amb moltíssima il·lusió, amb moltíssimes ganes. Com els deia, tenim molt clar que no és un projecte del govern, que no és un projecte de l'Ajuntament, sinó que és un projecte d'il·lusió compartida amb tota la ciutat, amb totes les entitats de la ciutat.
Una unitat exhibida al ple en un principi que s'ha anat esquerdant, ja que la Crida es va desvincular del projecte el passat mes de gener, acusant el govern de no respectar els acords presos.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La Milla d'Or de Sabadell només ha perdut 3 comerços des de l'inici de la pandèmia. Així ho conclou un estudi de l'empresa sabadellenca Solucions Gràfiques, que ha comptat quants locals comercials continuen en actiu entre la plaça de l'Àngel i l'encreuament a la Rambla, amb el carrer Alemanya. Actualment, en aquest tram, hi ha 161 comerços actius, mentre que al febrer del 2020 n'hi havia 164.
Si fem recompte de com ha evolucionat aquesta zona comercial, l'estudi de l'empresa Solucions Gràfiques indica que han tancat una ferreteria, una carnisseria, una merceria, una òptica i dues botigues de roba. En canvi, han aparegut una farmàcia, una joieria, 2 fons de pa i un bazar. En l'àmbit dels serveis han tancat 2 cafeteries, gelateries i un centre sanitari, mentre que han obert 2 nous restaurants. El responsable de l'empresa, José Ruiz, ho ha valorat així al Cafè de la Ràdio.
Pensàvem que algun d'aquests locals no podria suportar tantes setmanes amb restriccions. Recordem l'etapa en què els van obligar a estar totalment tancats. De fet, encara no poden servir sopars. Ens ha sobtat que tots estiguin continuïn obert i fins i tot s'hagin obert nous establiments. Un d'ells és el Kentucky Fried Chicken, que va obrir a l'antiga Casa Guillermo.
Una altra de les conclusions és que s'està perdent diversitat en els locals comercials de la Milla d'Or sabadellenca. Per acabar, el recompte també indica que hi ha 17 locals tancats o en règim de venda o lloguer en aquest tram del centre de la ciutat.
Encara en matèria empresarial, el CIES detecta un lent però progressiu increment de la dimensió de les empreses del Vallès Occidental i també de Sabadell. En el cas de la nostra ciutat, des del quart trimestre del 2019 al setembre del 2020, la mitjana de treballadors per empresa ha crescut dels 10,82 als 11,03. És una xifra per sota de la mitjana de la comarca, que ha passat dels 12,17 als 12,82. La ciutat amb més treballadors per empresa és Viladecavalls, per sobre dels 23, mentre que la que té empreses més petites és Gallifa, amb menys de 3 treballadors. La Fira Connecta't a l'FP ha inaugurat avui la seva 5ª edició, la primera virtual, amb un repte en sintonia amb els temps actuals: acostar la formació adaptada a les necessitats de les empreses vallesanes, tant a joves com a persones interessades en ampliar els seus coneixements.
Des de les diferents administracions vinculades a la Fira destaquen que la clau està en fer una FP adaptada a les necessitats de les companyies, sobretot a les de cada territori. En el cas del Vallès, la indústria 4.0, amb la robòtica i la intel·ligència artificial, suposarà un salt per a les empreses i es necessiten persones preparades per assumir-ho. Helena Rivera és cap del Servei Territorial d'Ocupació de Barcelona Nord.
Es podrà copiar tot. Algunes empreses a les altres es podran copiar la maquinària, els processos, el hardware, el software, però les persones no se les poden copiar. El talent, l'actiu humà. Per això, les més competitives seran les que acumulin més talent. I ahir, si volem empreses fortes, generadores de riquesa, hem de formar els potencials treballadors. També és important que l'oferta formativa s'adapti a les necessitats productives del territori. És el territori qui millor coneix les seves necessitats.
Entre les novetats de la Fira Connecta't a l'FP, en marxa fins dimarts, hi ha visites guiades a la plataforma virtual i la possibilitat de participar en un escape room.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La proposta del ministre Ábalos, incloent bonificacions fiscals als propietaris i descartant limitar els preus del lloguer, ha desfermat una tempesta política i social. Unides Podem, els seus socis a la Moncloa, rebutgen la idea, que veuen com un incompliment de l'acord de govern. Des de la societat civil s'ha convocat una concentració per garantir el dret a l'habitatge.
Serà aquest dissabte a les 11 del matí davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una hora abans, a les 10, aquells sabadellencs que ho vulguin poden sumar-se a la comitiva de la ciutat que hi assistirà des de l'estació de Renfe de Sabadell Sud. Aida Guidos, portaveu de la PA, diu al programa El Cafè de la Ràdio que la proposta d'Ábalos afavoreix els fons voltors i els bancs.
La llei que es posa sobre la taula, que és la proposta que està d'Ábalos, el que proposa és que el 90% dels beneficis fiscals siguin per als propietaris, i els propietaris normalment són els fons voltors i els bancs. Llavors, no creiem que s'està tractant l'habitatge com si fos una mercaderia un altre cop i s'estan vulnerant els drets de les persones.
La PA alerta que, tot i la pandèmia, s'estan executant 5 desnonaments diaris al Principat, fent valer la llei estatal sobre la catalana. En els llançaments només s'està aturant la pressió popular. D'aquí, diu, la necessitat d'una llei d'habitatge estatal que no deixi la gent al carrer sense alternativa. Demanen també que inclogui ampliació del parc públic d'habitatge i la garantia dels subministres bàsics.
El col·lectiu Ronda assegura que la sentència del Suprem que obliga Uralita a indemnitzar també veïns de la fàbrica de Cerdanyola posarà més fàcils la resta de denúncies que es presentin. De fet, aquest és el primer cop que es reconeix el dret a indemnització a afectats per l'amiant que no treballessin a la factoria o no convisquessin amb empleats.
Tot i això, des del col·lectiu admeten que els processos seguiran sent llargs. I és que la sentència, que obliga a pagar 2,3 milions d'euros a 39 afectats, arriba 9 anys després que el cas arribés en un jutjat de primera instància de Madrid. Esther Pérez és advocada del col·lectiu Ronda.
És un plus que a favor que tenen totes aquestes persones, efectivament, però no vol dir que, és a dir, s'ha de veure cas per cas, primer hem de passar per un jutjat de primera instància, després haurem de passar per una audiència on hi haurà, pot haver-hi un recurs d'apel·lació, perquè l'empresa mai ha reconegut amb una primera sentència que el tribunal tingui raó. Sempre ens ha fet anar fins al Tribunal Suprem.
La sentència del Suprem també és pionera perquè reconeix el dret d'indemnització de les persones amb plaques pleurals, un efecte d'haver estat en contacte amb l'amiant, però no reconegut com a malaltia.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
En cultura, Tània Batlló presenta aquest vespre Les Combatents, la història oblidada de les milicianes antifeixistes a la Casa Batlló. L'acte que està en marxa des de les 7 servirà per presentar en societat aquest treball d'arxiu que recupera la trajectòria de les milicianes antifeixistes.
Unes dones que van passar de l'eufòria al de la guerra de la llibertat per veure com al final d'aquest conflicte se les volia relegar a la rereguarda. Malgrat això, Batlló considera que no va ser un procés extraordinari d'aquelles dones que van agafar el fusell.
També hem d'entendre que la miliciana és fruit de molts anys d'evolució i de lluita que, d'alguna manera, recull la llei, les noves lleis d'igualtat de la República, però que transformen la dona, no? És a dir, que transformen la dona com a subjecte social i com a subjecte històric. És a dir, a partir de 1920, quan ja comencen a confluir les lluites feministes, la dona va prenent pes, va prenent consciència de la seva autonomia, de la seva llibertat, de la seva capacitat de com a agent social.
Aquesta, però, no és l'única novetat literària. L'escriptora sabadellenca Anna Cruz Afon presenta el seu nou llibre, El ball dels estudiants, la història de quatre amigues que es reuniran al llarg de les seves vides per mirar enrere i tornar a aquell ball que va marcar-les en un rerefons d'una ciutat industrial de l'Espanya gris dels 50. Una història que recupera quatre noies de la classe benestant que vivien, en paraules de Cruz Afon, en una bombolla.
La novel·la arrenca justament en el moment, en la primavera, l'abril del 56, quan la ciutat, que està en un moment de molta eufòria perquè ja ha vençut tots els esculls de la guerra que havia fet estralls i els fabricants doncs, ja s'havien aixecat i ja es trobaven en un moment d'esplendor altra vegada. Per tant, hi havia era com una mena de bombolla de glamour i de bones esperances doncs, enmig d'una dictadura de ferro, no?
Un treball de personatges que Cruz Afon ha treballat a consciència per crear un lligam entre els seus protagonistes i els lectors d'aquesta novel·la que publica Univers.
T'agrada l'òpera? Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell. La major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 20 i 21 de març. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com. A ben segur amb totes les mesures de prevenció.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
L'Agència Europea del Medicament avala la vacuna d'AstraZeneca i considera que és prou segura com per seguir-la administrant. Tot plegat després que diversos països europeus suspenguessin la seva aplicació en aparèixer diversos casos de trombosi cerebrals. Tot i que no es pot desvincular encara la vacuna dels casos rars de trombosi, l'autoritat farmacològica ha indicat que no està associada amb més risc general de tenir trombes i per això considera que cal continuar fent servir la vacuna perquè té més beneficis que riscos. Ara caldrà veure què decideix fer el Ministeri de Sanitat, que va aturar la seva administració dilluns passat, en principi, per 15 dies. La vacuna d'AstraZeneca és la que estan rebent els treballadors essencials menors de 55 anys i, segons les dades del Departament de Salut, el 58% ja han rebut la primera dosi, uns 148.277 professionals. Repassem com s'ha administrat aquesta vacuna a Sabadell, al Vallès Occidental i al conjunt del país.
A la ciutat s'han posat 26.349 dosis de les diferents vacunes contra la Covid-19 que hi ha ara mateix al mercat. D'aquestes estan filtrades per fabricant un total de 25.350 6 dosis. La gran majoria d'inoculacions s'han fet amb la vacuna de Pfizer-BioNTech que es reserva pels usuaris de les residències o les persones grans dependents. En total, a Sabadell s'han posat 18.405 dosis d'aquesta marca, el que representa un 73% del total. Pel que fa a AstraZeneca, s'han subministrat 5.194 dosis, un 20% del total, mentre que de Moderna, la que més complica de conservar, només se n'han aplicat unes 1.225 dosis, un 5% del total. Al conjunt de la comarca, els percentatges de cada fabricant es mantenen també molt semblants. En total s'han posat 104.646 vacunes, un 72% amb les dosis de Pfizer, un 22% amb les d'AstraZeneca i un 4% de les de Moderna. Unes dades paral·leles al conjunt del país, amb el 73% de les vacunes de la marca Pfizer, un 20% d'AstraZeneca i un 4% de Moderna. Unes dosis administrades a Catalunya que s'apropen al milió, situant-se en les 921.353 des del 27 de desembre.
Més dades, en aquest cas, sobre l'evolució de la pandèmia, que tornen a ser negatives. La velocitat de propagació del virus ha pujat 3 centèsimes fins a l'1,20. També creix el risc de rebrot. Ahir era de 221 i avui de 230 punts. També ha crescut la incidència acumulada 14 dies, fins als 189 casos per cada 100.000 habitants, dos més que ahir.
I continua pujant el nombre de persones contagiades en 75 casos nous, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia a 15.949 infectats. En les últimes 24 hores ha mort una persona per la Covid-19 i en total, des de l'inici de la pandèmia, és de 521 defuncions.
I no deixem de parlar de salut i de la pandèmia perquè el Departament de Salut ha alertat que la baixada de contagis s'ha estancat i que les UCI continuen amb molta tensió.
Amb tot, ha demanat precaució de cara al primer cap de setmana sense confinament comarcal per als grups bombolla. En aquest sentit, el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha subratllat que el rebrot d'ara podria provocar una quarta onada amb 800 malalts a l'UCI per Covid-19.
La restauració dels centres comercials ha reclamat al Procicat reobrir els locals a partir del 22 de març amb el mateix horari que la resta de la restauració.
Els emprenedors del sector han recordat que aquests establiments porten 5 mesos tancats en una situació molt crítica. Adverteixen que 500 negocis i 12.000 treballadors estan en perill. Segons dades de trànsit del Vianants, els clients es passen en 1 hora i 50 minuts dins d'un centre comercial, concretament en el restaurant. La mitjana, que és de 40 minuts, ja que són els locals de menjar ràpid i on no es fa sobre taules.
L'Estat ha aprovat la llei d'eutanàsia de forma definitiva.
Espanya és el 6è país del món i el 4 del continent europeu que despenalitza la l'assistència per una mort digna. El text s'ha aprovat per 200 vots a favor i 141 en contra i, a més, dues abstencions. Al llarg de 30 anys s'ha arribat a presentar fins a 5 proposicions no de llei al Congrés fins que ara havien quedat sempre rebutjades.
La plataforma d'interins de Catalunya i Acció Sindical Independent han organitzat per demà 3 concentracions a Barcelona, Girona i Lleida amb l'objectiu de reclamar la immediata aplicació de la sentència europea del 2020.
Aquesta obliga Espanya a fer fix el personal que treballa a l'administració pública en frau de llei. La convocatòria coincideix amb el primer aniversari de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que reclama a Espanya que reguli mecanismes per evitar les llargues interinitats del personal en el sector públic i les sancioni en cas de produir-se.
I un últim apunt, els 15 milions de documents que hi ha a les biblioteques catalanes són des d'ara accessibles per qualsevol usuari, sigui quina sigui la seva biblioteca de referència. Moment pels esports. El centre d'esports no té previst pagar una compensació per poder fer jugar Álvaro Vázquez aquest dissabte. Per tant, el badaloní, cedit per l'Sporting amb la clàusula de la por, serà baixa. Sumada a les lesions de Juan Hernández i Néstor Carol, el tècnic Antonio Hidalgo té diferents opcions sobre la taula. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una de les possibilitats que guanya més pes és la d'avançar Víctor García a la mitja punta, acompanyant Stoikov i Guruceta, favorits a ocupar dues de les tres posicions. El carril dret passaria a mans o d'Ever Pena, que podria tornar a la titularitat recompensat pel gran paper que va tenir a Castalia, o d'Oscar Rubio. En aquest cas, algú hauria de suplir-lo a l'eix de la defensa si el lleidatà bascula cap a la dreta. Una altra opció seria la d'apostar per Edgar Hernández, tot i que el gabanenc no juga de titular des del partit a Cartagena. Aaron Rey és una alternativa i, si no, Hidalgo podria apostar per avançar la posició de Xavi Boniquet i jugar a Madrid Cuevas i Kerun de Barrena al doble pivot. I parlant d'ofensives, l'Sporting arriba a Muros Djurjević com a principal amenaça. El davanter serbo-montenegrí és el pitxichi de la categoria amb 19 gols i ve de marcar un doplet contra el Mallorca. Tot i no perdre des del 24 de gener, Juca alerta de la dificultat del partit contra el centre d'esports.
Jo crec que en segunda no hi ha ni un partit molt fàcil. Sabadell también tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores y ellos quieren jugar, pero yo creo que tenemos nuestro plan para ese partido. Tenemos 2 días más para preparar todo y vamos a estar listos para este partido y vamos a ganar.
Javier Iglesias Villanueva serà l'àrbitre del Sabadell Sporting d'aquest dissabte a les 4. Els homes d'Antonio Hidalgo s'han entrenat aquest matí al CAR preparant el partit i també s'han fet la foto oficial 2020-2021 amb la presència del president Esteve Calzada i del conseller Àxel Torres.
No deixem l'actualitat arlequinada per començar a repassar els partits disputats en la jornada d'ahir. El femení del centre d'esports va patir una dura derrota al camp del Cornellà per 5-1 en el duel que tots dos recuperaven de la segona jornada posposat el mes d'octubre passat.
Una desfeta sense pal·liatius contra un dels invictes de la preferent que ha tallat la bona dinàmica que duien les arlequinades en aquesta represa de la competició. Pel tècnic Raúl Raposo, una derrota assumible.
És una derrota totalment assumible, sobretot després de veure com juega el equip, com el equip sigue proponiendo el juego que queremos proponer. Será un aprendizaje muy bueno para de aquí al futuro. Y como siempre vengo diciendo, y es el mensaje que transmitimos a las chicas, hay que mejorar día a día y sin duda este partido nos va a ayudar a mejorar.
I ara el nivell dels rivals no baixa perquè aquest cap de setmana reben a l'Olimpia el Fontsanta Fatjó, l'altre equip que ara mateix compta els seus partits un total de 5 per victòries. Diumenge a les 4 arrenca el xoc.
En waterpolo, decepció per l'Estrelpool Natació Sabadell masculí que ha dit pràcticament adeu al somni de classificar-se per la Final Four de l'Europa Cup. Els de Quim Colet van caure ahir clarament en l'anada dels quarts contra l'OSC.
Derrota contundent, 17-11 de l'equip sabadellenc a Budapest, tot i el bon començament de partit. 2-4 a favor, es va passar al 9-4 en contra. En uns 12 minuts en què l'Estrelpool no va veure porteria, la diferència es va tornar a retallar, però un rush final va acabar ampliant-la 9-6 gols. Sergi Cabanes, jugador de l'equip, reconeix que remuntar la tornada és una odissea, però no ho dona tot per perdut.
Sabem com els hi podem fer mal i només hem de saber contrarrestar aquesta defensa enemiga molt tancada que ens han fet. I jo crec que és el... Bueno, si ho sabem, si sabem analitzar i anem amb motivació i amb més ganes que ells, tindrem una oportunitat i estic de ben segur que no la deixarem passar.
A la resta d'eliminatòries disputades ahir, amb un marge bastant més estret, Estrella Roja, Zolnok i Mladost van agafar avantatge a la tornada.
I també va jugar ahir el femení de l'Estralpul, en el seu cas partit de divisió d'honor a Terrassa. Les de David Palma es van refer de l'eliminació a l'Eurolliga, imposant-se per un còmode 6-11.
A partir del segon quart, el club va posar una marxa més i es va escapar en el marcador. L'Estralpul segueix a 2 punts del Mataró, que ahir va suar de valent per guanyar la piscina del Mediterrani d'un gol, 8-9. Tots dos han obert escletxa i tots dos s'han de veure les cares demà passat a Can Llong. El tècnic David Palma, tot i això, no creu que s'hagi convertit en una lliga de dos.
Hi ha play-off, o sigui, al final aquí crec que hi ha 4 equips o 4 clubs que estan apostant fort pel waterpolo femení i que no veig un favorit clar. Nosaltres anirem a fer la feina que toca a l'aigua i la veritat jo diria que no hi ha un favorit clar, no? Ja et dic que sobretot 3-4 equips amb jugadores de selecció important, amb estrangeres, un playoff que se't gira un primer partit en contra i ja comença a ficar pressió, o sigui, penso que estarà oberta la lliga.
Dissabte a 3:15 tindrà lloc aquest Estralpul Mataró amb la primera plaça en joc i tot seguit a 2:15 el masculí afrontarà el derbi contra el Terrassa també en partit de Lliga.
Avui s'ha confirmat per cert que la piscina Sant Jordi serà l'escenari de la Copa Lenda de waterpolo femení. L'Estralpul juntament amb el Mataró, el Quirixi i el Roma participaran en la segona màxima competició continental que se celebrarà els dies 17 i 18 d'abril. Caral Castellet s'ha classificat per la final de la segona i última prova del campionat del món de mig tub, retallat per la pandèmia. La sabadellenca ha registrat la segona millor puntuació de les participants a Aspen, als Estats Units.
Amb una puntuació de 91,50, Castellet només ha quedat per darrere de la gran favorita, la nord-americana Chloe Kim, que n'ha fet un 93,25. Fa uns dies, en el mateix escenari, la Ryder anfitriona ja es va penjar l'or mundial de snowboard, mentre que la sabadellenca va ser bronze. Recordem que a la primera parada d'aquesta Copa del Món, a l'Ax Open de Suïssa, Castellet va ser sisena i última de les finalistes després de caure en les dues rondes. La final a Aspen s'ha celebrat diumenge a les 8 del vespre.
I el Cercle Sabadellès disputa a partir de demà la fase final del Campionat d'Espanya per equips de pàdel en categoria masculina. L'esdeveniment tindrà lloc a les instal·lacions del Real Club de Polo de Barcelona, amb un gran cartell d'inscrits.
Noms com Fernando Velasateguin, Pablo Lima, Agustín Tapia o Paquito Navarro seran a la cita amb els seus respectius equips. Javi Conde, responsable de la secció de pàdel del Cercle, posa en valor la trajectòria de l'equip en els últims anys per poder estar en tornejos com el que arrenca demà.
Es difícil, pero yo creo que esto es un premio al trabajo bien hecho de parte del capitán Enrique Chapelí. Y piensa que este equipo hace 3 años estamos en tercera categoría, ¿vale? Y hemos ido escalando y te puedo decir que casi es la estructura del equipo es la misma. Han ido algunas que pinceladas y tal y yo creo que esto tiene bastante mérito.
El debut de l'equip masculí del Cercle serà demà a 6:45 contra el Perú Cáceres Wellness. Tot i que els sabadellencs no competeixen des del passat mes de novembre, Conde té la confiança que es podrà fer un bon paper.
I en futbol sala, aquest cap de setmana es disputa la segona jornada de la segona fase, tercera divisió.
L'Amics del Pou Incercat visita l'Olímpic Floresta, amb qui ja es va veure les cares 2 cops a la fase inicial. El tècnic Francis Barragán pronostica un duel igualat.
Yo creo que es uno de los rivales más difíciles, pero como nos demostraron en la primera vuelta, y más en su pista todavía. El equipo está bien, el equipo está muy bien, tanto físicamente como mentalmente, como anímicamente, el equipo está muy bien. Solo nos queda que nos salgan las cosas como queremos.
Això pel que fa a la fase d'ascens. A la permanència, el grup Arraona buscarà la primera victòria a la pista del CCR Castelldefels. A priori, els taronja parteixen com a favorits, però el tècnic Darío Martínez avisa dels perills del rival.
Serà un partit molt, molt complicat. Han fet incorporacions, van acabar la primera fase amb un bon sabor de boca i a veure què trobem.
Tant el grup Arraona com l'Olímpic Floresta Amics del Pou Escorial arrencaran dissabte a les 6 de la tarda.
Mig minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 18 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.